La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Camarada Espluga, què tal?
Molt bé.
Ui, quina cara fas avui.
Sí, faig. Quina cara faig.
No?
M'ha tocat el sol.
De que has tingut dues setmanes de festa, aquí.
Sí. Sí, sí.
Aquesta
sí,
cara
sí.
Fas. T'ha tocat el sol i torna a fer núvol un altre dilluns,
és,
eh?
És gairebé...
un clàssic.
Bueno, sí, és profètic. Jo començo a pensar que tinc poder i això són profecies autocomplides, eh?
T'agrada més el núvol que el sol, tu, o no?
No.
Ets més de...
No, tant de bo sí. Oh, no, la tristesa. No m'agrada el sol.
Sí.
M'agrada el sol al mar, a més, a la platja.
Però ets d'estiu.
No.
Ah.
Perquè m'agrada el sol...
El que no crema.
M'agrada l'aurora i el crepuscle, diguéssim.
Bona. Ah.
Maco, eh?
Bons moments per pensar, trobo.
Sí, sí, exacte. No? Sí, la veritat és que sí.
El moment afavoreix el moment de pensar, diguem.
O sigui, com el momentum, no?
Sí.
Sí, totalment, totalment.
Sí?
És curiós perquè l'aurora i el crepuscle són moments on el pensament es culmina. És a dir, tu... has d'anar gestant el pensament durant els dies i els moments de culminació acostumen a ser aurorics o crepusculars. Sí, 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 ara ho estava pensant.
No, ens hem posat filosòfics, ara, clar.
Clar, bé, va, només sí, faltaria.
És el que toca.
Només faltaria.
És el que toca. Escolta, avui ens vens a parlar de la postmodernitat.
Sí.
Que jo, dit així, dic...
Clar, el tema de la postmodernitat és un tema interessantíssim, no? És l'època que... Bueno, ara no sé si mateix ja si estem visquent encara la postmodernitat, però la història més recent és postmoderna. I crec que és un tema que és important parlar-ne, perquè sembla que la postmodernitat, o sigui, és una paraula que li hem regalat a l'ultradreta o a certs grupuscles reaccionaris i s'utilitza més com algo pejoratiu, no? Tu ets un posmo, ets un postmodern.
Posmo.
Posmo, sí. Com si fossis un degenerat, no? I sí, 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 els posmos són wokes i són no sé què, i la societat de cristal i la cancel·lació i tot aquest rotllo, no? Però la postmodernitat és...
Vas a carregar el segle XX en... En dues frases.
És el que diuen, és el que diuen. Jo, a mi m'acusen molt d'això.
Sí?
Sí, sí, sí. Perquè tinc cert gust per lo eclèctic, per les coses, com es diu, heterodoxes i tot aquest rotllo, no?
I tu et consideres un postmodern?
Sí.
Sí?
Amb mucha honra, a més.
Doncs bé, ara definim què és el postmodernisme.
Clar, l'interessant de la postmodernitat o el postmodernisme és que ja el propi nom ja és conflictiu, i això és una cosa molt interessant. El postmodernisme és com una època històrica alhora que és una corrent de pensament, alhora que, diguéssim, a la filosofia podríem assimilar postmodernisme a tota la filosofia postestructuralista, i potser la millor manera d'entendre-ho és de manera negativa. Diguéssim, l'últim filòsof modern potser important és Jean-Paul Sartre. Seria l'últim, no?
Val.
I el
postmodern,
modern, sí.
Val.
Exacte. Són els últims pistoletazos, no? Diguéssim. Diguéssim que la transició, de manera molt visible, es pot veure justament quan tot el moviment social parisí, no? Diguéssim. Clar, aquí tenim una dictadura encara. Ve a ser, bàsicament, quan la figura de l'intel·lectual francès, no? Jean-Paul Sartre, Mouhlou Ponty, tota aquesta gent, la nova generació, que seria Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes era estructuralista encara, però es va sumar, tota aquesta gent com... es rebel·la contra els mestres, contra la figura de l'intel·lectual, contra Jean-Paul Sartre, tota aquesta gent, i tot això s'exemplifica socialment en el moviment del maig del 68.
Clar.
No? A nivell social, a nivell polític, els situacionistes, Guy Debord, tota aquesta gent. Doncs és el maig del 68 on podem veure com el que és la postmodernitat i tot aquell moviment que potser entra en crisi. La postmodernitat podríem dir que entra en crisi amb la crisi del 2008, més o menys, ja potser un canvi de paradigma, els indignats, 15M, tot això, la postmodernitat es torna conflictiva, però la postmodernitat m'agrada molt, com diu Frederick Jameson, que és un pensador molt interessant, que diu, la postmodernitat és una època on intenta pensar-se històricament però no pot. Vull dir, és una època ahistòrica, gairebé, no? a nivell social i a nivell de pensament, que s'acostuma a assimilar també a la Margaret Thatcher, no? I potser un dels grans lemes seria "There is no other way", no? No hi ha alternativa. És quan el capitalisme es torna universal, hegemònic, la cultura yanqui es torna la cultura global per autonomàcia, l'època de les multinacionals, el capitalisme financer, no? Les regulacions financeres, el crack de 73... És aquest clima, no? Aquest clima.
De fet, ara que em deies aquesta definició de que intenta pensar-se històricament però no pot, és una de les crítiques que precisament se li va fer el maig del 68, no?
Exacte.
L'he agafat bevent.
Sí, estava bevent aigua, que tinc la boca una mica seca. Però sí, és cert, perquè és molt problemàtic, no? És molt problemàtic perquè clar, tot això va acompanyat de... A nivell de la història és un tema superinteressant, no? Uh-huh. I ara faré un petit desviament, però crec que és un tema molt interessant del qual parlar. De fet, vam parlar un dia de com pensem la història, no? Uh-huh. I va molt, molt interessant. I diguéssim, el segle XIX agafa una obsessió per la història, no? I ho veiem molt sonadament a les figures que, com poden ser Hegel, Marx, Schelling, totes aquestes figures, perquè és un intent de secularitzar el final de la història propi de la religió i com secularitzar això i convertir-ho en algo racional, no? Uh-huh. Que és un projecte de la modernitat, el segle de les llums, la sortida, la majoria de la humanitat, el progrés, no? Són idees molt històriques. I el segle XX comença a entrar en crisi, no? Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, i després de Segona Guerra Mundial, no? Després dels camps de concentració, hi ha un plantejament crític sobre què ha passat aquí. No, o sigui, com semblava ser que aquesta història, que era de progrés, ens ha portat aquí, i llavors aquests grans relats universals es comença a veure que potser eren colonialistes, que potser eren imperialistes, que potser eren etnocèntrics, que, per suposat, hi ha un element masclista que no se n'ha parlat i comença a aparèixer tota la crítica feminista, comencen a aparèixer la lluita antiracial, els Black Panther, els moviments revolucionaris africans... O sigui, comença a haver aquí... Comença a trontollar el gran relat europeu que havia passat sempre, no?
Sempre l'aparició d'un nou relat significa la crítica al relat antic?
Clar, això és molt interessant, no? O sigui, normalment, els talls històrics... com aquesta frase en llatí, que ara no ve al cap, no, com la natura no opera per salts, uh-huh. Dir, com realment no hi ha tants salts històrics, no? El salt històric acostuma a ser una creació ideològica, no? Com perquè tot moviment necessita un mite fundacional, no? És clar, no? Aquí a Catalunya, doncs, hi ha els mites que tenim, no? Uh-huh. Els mites espanyols, cada nació, cada moviment té un mite, un màrtir, un mite fundacional, uh-huh. No? I llavors, com tot moviment intel·lectual, no? El modernisme es presenta a si mateix com l'emancipació de la gran foscor mitjaval, que amb el temps s'ha demostrat que tot això no era així.
No
era tan així, que hi havia coneixement, que hi havia ciència, que hi havia... però s'ha de vendre el relat, com sigui, no? I moltes vegades els moviments es defineixen a la contra.
De fet, o sigui... aquí assegura... perdona, Leo, aquí assegura que és més fosca l'època moderna que l'època medieval.
Exacte, és una argumentació bastant molt interessant, al meu parer, de com sembla ser que a l'edat mitjana hi havia aquestes ciutats lliures, uh-huh. No hi havia la figura de l'obrer, no? Ai, eren siervos, però cuidado, perquè a l'obrer vende su fuerza de trabajo, vull dir, uh-huh. Esto era molt problemàtic. Però sí que és cert que tots els moviments s'acaben definint a través dels seus adversaris, no? Que això se li diu la dialèctica del nosotros contra ellos, no? De Schmitt. I la postmodernitat, com a mínim, es defineix en contra de diverses idees fonamentals, no? Uh-huh. A nivell filosòfic, ara t'estic parlant, Tots els postestructuralistes, que serien els postmoderns, fan una filosofia que ataca o es posiciona en contra del subjecte clàssic humanista de caràcter liberal. És a dir, es posicionen en contra d'un subjecte estable, uh-huh. Unitari, el que he explicat aquí alguna vegada, dels subjectes purs, del principi de no contradicció, es posicionen en contra de tot això, perquè se n'adonen que tota l'explotació capitalista es sustenta sobre aquesta idea de subjecte liberal. Sobre la idea d'individu. Fan una crítica molt forta a la idea d'individu. És el que els uneix filosòficament.
Per tant, tornen a creure més en la societat que en l'individu.
No, perquè no? Aquí ve l'interessant. No volen... també tenim per allà l'amenaça... Hem vist també com el món soviètic de Stalin, que hi ha un problema allà. És un estat policial, dictatorial, també hi ha un problema greu, no? Llavors, ells es pregunten com... És una cosa molt interessant que passa, que aquests filòsofs s'adonen que l'individu sota el liberal, diguéssim, uh-huh. No permet precisament la individualitat. Això és una cosa molt interessant. És a dir, això que se'ns ven com aquest individu lliure, uh-huh. és una gran fantasia ideològica, perquè ells es pregunten com per la singularitat. Com pensar la singularitat? Allò que cada humà és de singular.
Val.
No? O sigui, és la seva gran preocupació amb una vocació social. Perquè entenen que sota el sistema de producció un no pot ser singular, un no pot ser únic, un no pot... la diferència està penada. No? Hi ha un problema amb la diferència.
Per tant, extrapolant això, jo podria assegurar, segurament equivocadament, però podria assegurar que no creuen en la lluita de classes, per exemple.
Clar, creuen en una nova lluita de classes. Això és molt interessant, no? Perquè, curiosament, va acompanyat, una cosa que se'ls ha criticat molt, d'una forta retòrica, però potser no tant d'acte. És a dir, perquè recordem que tenim figures com Franz Fanon, que, hòstia, és potent. O sigui, com hi ha una... els Black Panther, hòstia, no eren... No era amb la floreta. Vull dir, era gent que lluitava potent. Però sí que s'entén que s'ha de revisar el concepte de classe. Que s'ha de revisar perquè aquí està passant alguna cosa, no? S'ha de revisar perquè hi ha gent que queda fora. Què està passant? O sigui, com... perquè se n'adonen que és potser un subjecte identitari, cosa que, per exemple, ara, avui en dia molts comunistes reaccionaris, que sembla que estan abraçant postures extrema dreta, i és molt trist de veure, perquè es pensen que l'obrer és un home de família, blanc, amb un mono, que va a la fàbrica, no? I clar, aquesta gent diu, hòstia, això ja no existeix, no? Perquè passem a un capitalisme efectiu, no? Que què està passant aquí? Que el capitalisme és del desig, ara, és dels efectes. Està mediatitzant els nostres efectes, els nostres desitjos. I ara tenim un gran amo, tenim la figura de l'empresari, de l'autònom. Desig i
parlant de consum.
Exacte, exacte. Perquè moltes vegades, per postmodernitat, s'utilitza també la paraula capitalisme postindustrial, capitalisme tardío, capitalisme del consum, societat del consum. És aquesta època, no? Apareix, clar, de cop la societat de masses és massiva. MTV, no? O sigui, les grans... indústries culturals neixen aquí, no? Llavors, clar, s'ha de pensar diferent, perquè l'acció política de la lluita de classes que fins llavors havia tingut sentit potser deixa de tenir sentit.
Hi haurà molta gent que ens estigui escoltant, Leo, que pensi sí, sí, però això que m'estàs explicant segueix passant ara.
Clar, 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 segueix passant, però el que passa nosaltres som fills de la postmodernitat, no? Però jo crec que la postmodernitat, no?, que el gran lema és que és la caiguda dels grans relats, la caiguda del metarrelato, no? Com ja no hi ha grans relats, i es cauen els grans relats perquè cau la història en majúscula. Però jo crec que avui en dia està havent una recuperació dels grans relats mítics, sonadament ara amb tot el tema de la Rússia, la OTAN, Xina... Torna a haver com un rotllo imperial que està tornant, i jo crec que està tornant al gran relat. O sigui, no...
Tu creus que vivim aquesta època d'impàs encara, entre la postmodernitat i el que vindrà?
Clar, una cosa interessant de la postmodernitat, que em permet respondre-te aquesta pregunta, és que ja en el propi nom ho indica, que no acaba de ser algú nou. O sigui, és una època que, curiosament, la postmodernitat està obsessionada amb la novetat, però és incapaç de generar la novetat. No? Que és una cosa que ja és la culminació de la modernitat, la postmodernitat, d'alguna manera, no? Perquè ens adonem que en el nostre context contemporani, no?, els últims anys, com a mínim, les últimes dècades, hi ha una obsessió per la novetat, no? Per la novetat, les noves tecnologies, el futur tecnològic...
La intel·ligència artificial,
o sigui, com estem emocionats amb l'última tecnologia de turno, no? Tu, és brutal, tu agafes, a mi em passa, no?, agafes articles o llibres de fa 15 anys i et parlaven de les noves tecnologies, el futur està aquí, i de cop no passa res. No? Vull dir, vivim amb aquesta paranoia constant. La moda, per a mi, la moda de roba, és molt paradigmàtica, perquè... tot i estar constantment obsessionada amb treure noves col·leccions, que hem passat ja de càpsules de cada dues setmanes, no, Inditex, per exemple...
Jo sempre dic que va i ve.
Exacte. És lo nou, però recuperant lo antic. En els últims 5 anys hem passat pel 70, 80, 90, 2000. O sigui, com és un rotllo ja neuròtic, perquè no pot generar res nou, però alhora ens ha de vendre la novetat. I per mi el gran exemple d'això és la figura del revival. El revival de les coses. No? O sigui... com això, les estètiques en el cine, per exemple. Quantes noves... en videojocs que es diuen IPs, no sé com es diuen això. Noves franquícies. Quantes noves franquícies hi ha? Molt poques. O sigui, tots són Marvel, pel·lícula 35 de l'MCU, Harry Potter 24, ara tornen a fer una sèrie de Harry Potter, Star Wars 9. O sigui, com... és aquesta recuperació quasi zombi de les grans glòries del passat que es posen a treballar.
En música s'ha posat molt de moda, per exemple, agafar aquells samplejars, diu, eh?
Sí, samplejar, correcte.
Allò que és agafar trossos de cançons antigues i posar-ho cançons noves.
Exacte. Perquè tenim una nostàlgia estranya. O sigui, és una història, una era molt nostàlgica. Que no vol dir que... O sigui, tenim una nostàlgia d'algú que no ha acabat de passar. És una era estranya, la de la postmodernitat, filosòficament, a més. Perquè, com cau el subjecte, tot es torna molt problemàtic de pensar.
Uau. Com més negre sigui el futur, més tendim a ser nostàlgics de temps millors, i per això ens està passant ara, perquè estem vivint la crisi del 2008, la crisi de la bombolla immobiliària a casa nostra, la crisi de la pandèmia i tot el que ha significat.
Jo crec que el que entenem per temps foscos o temps clars depèn del nostre sistema de creences, no? La història no acaba de ser ben bé res si no són les idees que nosaltres hi col·loquem allà, no? O sigui, com el passat pot ser com vulguem, depèn on mirem. És curiós, però és així, és el gran poder que té la història, no? Sí, sí. De veure quin relat ens ven. Però clar, avui en dia, jo crec que, i això s'aprecia filosòficament, el sentiment més particular jo crec que és la impotència. És el sentiment que defineix el subjecte contemporani, és la impotència, la incapacitat d'actuar. Aquesta sensació de que tot se'ns fa massa gros. La impossibilitat del canvi real, no? Adonar-se'n de que tots són discursos buits, de que l'alternativa... Ostres, no sabem si és possible.
Per això creus que es torna a buscar el gran discurs?
Jo crec que sí. El problema és que com ja és una... És com... Tornar avui en dia al gran discurs és com els romàntics que tornaven a la natura. Que estava condemnat al fracàs des del principi, no? Perquè estem intentant recuperar un tall que ja és irrecuperable, no, diguéssim. O sigui, en canvi d'abraçar la nostra condició fragmentària i fer d'això una força, estem obsessionats en tornar a l'embrió de l'individu.
Parlàvem de la postmodernitat, que dius que ja s'ha començat a esquerdar. I ja hi ha nous corrents filosòfics que s'han carregat la postmodernitat?
Sí.
O estan per venir?
Sí, n'hi ha diversos, n'hi ha diversos. El problema és que... Aviam quins aliats tenen aquests. Clar, vull dir... El moviment postestructuralista...
T'ho pregunta moltes vegades, Leo. I t'ho dic perquè sempre acabes dient aviam per on van aquests, o aviam qui hi ha darrere d'aquestes idees, etcètera, etcètera. La filosofia, en general i en genèric, està polititzada? I si és que sí, està bé que sigui així?
És política. És política. O sigui, tota declaració sobre el món és un estatut polític. No? Hi ha filosofia que es declara a si mateixa com a política, i això és una gran declaració política. De la mateixa manera que tota la filosofia és política, almenys des de la meva concepció de la filosofia, i aquí m'agafaria aquí, perquè per mi està tot interconnectat. Ontologia, epistemologia, ètica, estètica, és tot un gran... O sigui, tot és una ètica, per tant és una política. I hi ha filosofia que vol estar polititzada, també. O sigui que això és un altre tema diferent, no? I clar, una de les grans crítiques que s'ha fet al postmodernisme, etiqueta, per cert, atribuïda més que no pels autors postmoderns, sinó des de fora, és perquè tots aquests autors postestructuralistes són clarament d'esquerres. O sigui, són clarament d'esquerres. Són autors d'esquerres, no? Molt crítics amb lo liberal i demés. I llavors, clar, tota aquesta gent que vol recuperar el nou humanisme, l'humanisme, la tradició humanista, clar, des del principi ha tingut detractors. I per això s'ha utilitzat el postmodern com una arma arrojadiza, no? Tu ets un posmo, ets un relativista, no? Ets un relativista. S'acusa de relativisme sempre al postmodernisme.
Parlaves de que es trencava tot plegat amb aquelles famoses acampades... D'on neix Podem, bàsicament? D'on neix un partit polític com Podem?
Exacte.
Que són totes aquelles acampades, etcètera, etcètera, que es van viure fa uns quants anys. Recordo el llibre que va sortir, que es va fer molt famós, que era aquell El Seu-vos.
Indigneu-vos.
Indigneu-vos.
Indigneu-vos, clar. Veus, mira, aquest és un bon exemple d'un autor... veus, encarna el pitjor del postmodernisme, aquest autor.
Sí?
Sí, sí, perquè és una figura... ja vella, decadent, no? Una vieja glòria...
Era l'autor, perdona, és que
ai,
no,
que no, no, no
ara te'l busco...
Busca mal, perquè no me'n recordo el seu nom.
Ara el busquem.
Clar, una de les problemàtiques que té el postmodernisme filosòfic, que com hi ha una caiguda dels sistemes, de les grans teories,
Stefan Hessel.
Stefan Hessel, correcte, el Hessel. Com cauen... hi ha una impossibilitat de fer un sistema, tot es torna fragmentari, de compensament de constel·lacions, rizomàtic, com li vulguem dir, hi ha figures d'aquestes que volen apropiar-se dels moviments socials, ser els que dirigeixin, no? I al final no se n'adonen, però acaben replicant les postures que te'n critiquen, no? Si en nom de l'antiautoritarisme prens una posició autoritària entre un moviment social, acabes reproduint que allò que deia Foucault, que ens hem d'estar constantment revisant, perquè a la que ens despistem, la norma ja s'ha apropiat de nosaltres.
Bona, aquesta. Bueno. Anem al tuit?
Anem al tuit.
16 d'abril.
16 d'abril. Aigües mil. Fatal, Fatal.
Ni una.
16 d'abril va ser el desè aniversari de l'àlbum de Correu Atletes, de Manel, per cert.
Mira, veus?
Interessi.
Mira, Mercè Mondelo, que de xarxes socials, que m'avisa ara que sí, l'autor d'aquell Indigneu-vos era Stefan Hessel. Gràcies, Mercè. 16 d'abril, Leo Espluga tuiteja... Què vols abans, la música o el tuit?
Dispara, el que tu prefereixis, tu manes.
Ayer me compré un paquete de pueblo, soy indestructible, oficialmente en mi, paréntesis 8, era.
Exacte. Sí, crec que s'entén per si sol, no? És broma. L'últim bastió de protecció abans d'entrar en un estat absolutament desquiciat és el meu paquet de pueblo. Sí. L'últim com queda.
Ets d'aquells que ha de ser pueblo o no és?
Jo sóc un pureta del tabac.
Sí?
Sóc un pureta, sí. Aviam què sona, tinc por, eh?
Clar, jo és que he pensat pueblo, dic calla, tira aquesta.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que...
Mira, ens ajuda una mica també a construir el relat de la postmodernitat.
He de dir que, veus, jo no sóc nostàlgic del pueblo, eh?
No?
El pueblo és el meu bote salvavides. Jo no fumo pueblo de normal.
No?
No, fumo manitou orgànic. Però llavors, quan necessito allò que dius, ostres, no puc més...
Manitou orgànic.
Orgànic, verd fosc. O sigui, jo sóc decisiu, eh? Llavors ja, el pueblo vol dir que segur que la gent em vegi amb un paquet de pueblo, no ho en compte.
Sí?
Sí.
Per què?
Perquè estaré a punt al borde de l'humaníac.
Val. Ets una mica ecopijo o no?
Ecopijo, no.
No?
No, no hi ha res que ho digui més.
El manitou orgànic.
No, però això és un tema de gust.
Ah, és...
No,
és
jo, aquests grups molt postmoderns, en lo dolent,
sí?
Que es pensen que l'acció individual ens pot dur l'emancipació, bueno, ho fan des del privilegi.
Pam. Veus? T'agrada José Feliciano o no?
M'abstenc de fer comentaris. Què et sembla, aquesta?
Marxem a José Feliciano.
Perfecte.
Sí, és el que digui. Quimeno i jo. Aquest estudi és el que hi ha.
Prepara't, eh?
Què?
Això de Quimeno i jo... La setmana que ve parlem de poder.
Sí?
Parlem de poder.
Oh, m'agrada molt. Està molt bé. Vam tenir una entrevista la setmana passada amb Alberto San Juan.
Uh-huh.
Vam parlar de poder amb una obra que està estupendament bé, que és el Teatre Lliure fins al dia 23, que és lectura fàcil, i que te la recomano molt. Leo Espluga, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Vagi molt bé.
Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando...
Radio Estel. De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts, i a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dilluns són Òpera Rock a La Caravana de Ràdio Estel.
Tres minuts i mig que passen de dos quarts de sis de la tarda. Directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Boronkova. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt contenta de tornar aquí.
Ara feia uns quants dilluns, que no...
Sí, us trobava a faltar, la veritat, no us enganyaré.
Sí, dilluns de Pasqua... Sí.
Tot mal. Què són aquests festius? La gent descansa molt.
Veus, massa.
No, home, no, massa no. És enveja, el meu és enveja, no?
Sí?
Facis cas. Clar.
Es pot reconèixer i no passa res.
Clar, perquè la gent quan descansa, jo soy la cosa para descansar. Veus. Mira que cosa tan divertida hace esta chica. Vamos a ver su obra, vamos a ver su concepto. Claro, claro, claro.
Jo abans els deia que em deien sí, una setmana, quatre dies, la setmana passada. I dic sí, però el dissabte i el diumenge jo he treballat.
Aquí està, ¿ves? Aquí està, clar. Ah. Divertim els que no treballen. Esto es lo que hay.
Clar.
Es triste, bufón, basta, hombre, ya de quejarse, que estoy muy contenta con mi vida y mi trabajo, hombre.
Escolta, l'últim dia vam començar a parlar d'un gran geni de la música.
Sí, però no diguis qui és, perquè he preparat com un petit joc.
D'un gran geni de la música.
Sí, he preparat un petit joc que amb la introducció vull veure si los más entendidos saben de qui estan parlant. Per què? Perquè, sí, perquè és la vida d'una persona molt, molt, molt interessant i plena de cosetes. Vinga, va, jo t'explico.
Sí.
Va néixer en una família de 7 germans, i alerta aquí ve el detall, amb una descendència de 5 generacions de músics importants. Aquí la gent ja comença a dir qui serà, qui serà. Ell va tenir una infantesa feliç, cosa estranya, perquè ja sabem que els compositors todo mal, les peguen i tal.
Sí.
D'acord. Té una formació musical que li va oferir son pare, i a més, atenció, es guanyava uns calarons a partir dels 5 anyets com un niño cantor de voz angelical.
Ai, mira.
Aquí hi haurà gent que ja dirà, ai, hasta aquí en España. Continuem, doncs. Detall definitiu, queda orfe de mare i de pare amb 10 anys.
Ai, pobreta.
Però no patim, perquè la seva infantesa va continuar transcorrent guai. Per què? Perquè es va traslladar amb el seu germà, que es va fer càrrec de la seva formació musical. La cosa és que aquest nano era bastant crac i va anar saltant de curs en curs, acabant el col·legi, atenció, amb 14 anys, quan lo normal era fer-ho amb 18.
Patapam, 4 anys de patacada.
Sí. Era listo. El xaval era listo.
Val.
Mira,
que això tampoc solia passar amb els grans compositors.
No, perquè s'avorrien molt fora al col·le.
Clar,
perquè no estaven per a la labor. Clar. A mi també música, déjate de mates, que ho entenc. O de latín, peor. Sí. Clar, és que tot mal. Vinga, va, amb tan sols 15 anys abandona la casa del seu germà i es trasllada amb un amic per ingressar al cor infantil de l'escola de Lüneburg. Aquí ja molta gent ja sabrà qui és. Per què? Doncs perquè era l'única cosa que ell sabia fer és guanyar-se uns calarons cantant al cor. Però, primer canvi en su vida. Li canvia la veu i de voz angelical passamos a voz adolescente con gallos. Pobret meu, 15 anys, són molt duros els 15.
Diràs, sí.
I no l'accepten, però, per sort, i aquí detall definitiu, ja era un crac tocant el clavicèmbal, el violí i, sobretot, l'orgue. I va aconseguir quedar-se a l'escola com a instrumentista i seguir la seva formació.
Jo crec que quan has dit que era un crac de l'orgue...
Ja ho tenim? Sí. Doncs mira, dades definitives. No va ser un nen prodigi, però sí un currante nato, un absolut enamorat de la música i un tossut com poques biografies he llegit. La persona més tossuda de la biografia que he llegit mai, crec. D'acord? Així que és la biografia d'un senyor que s'ho va currar molt fort. No va ser reconegut en vida com es mereixia i ni de lluny va viure la vida de celebrity com Mozart o Puccini. Ja sabeu de qui estem parlant? Senyores i senyors, Johann Sebastian Bach. Thank you.
preciós, això, eh?
Llàstima que no sigui de Bach, però.
Ah. Bueno, és preciós igual.
Mira, jo t'explico. És una peça de Franz Lehár que es diu Salut d'amor. Oh. Així que ho prendrem com si fos un saludo amorós a Johann Sebastian.
Sí, perquè
jo amo a Johann i ell nos ama a nosotros con su legado musical.
Absolutament.
No patiu, ja
va
parlarem.
Va canviar el món de la música, eh?
Sí, sí, sí. Segurament sense Bach, Franz Lehár no estaria.
Clar.
Així que tot està justificadíssim. Hola, con amor, Johann. Què tal? Vinga, va, fem un... Coses que passen al directe.
Ja està.
Va, fem un breu recordatori, perquè ja han passat 3 setmanes i vés a saber. Dèiem que Bach era el puto amo, vale? Ho dic així, perquè ja està.
No, sí, era bo, es diu, ja està.
Sí, ja està, està. Per què? Doncs perquè el paio va fer més de 1.000 composicions en 64 anys de vida.
Ahí és nada.
Nada. Com deien, organista, professor, director d'orquestra, compositor i, per sobre de totes les coses, com li hem dit abans, enamorat de la música. Atenció, perquè aquest senyor era un maratoniano, ja ho vaig comentar, però és que en vida va recórrer a peu més de 1.200 quilòmetres per poder escoltar els seus ídols musicals, conèixer la música francesa o, posem per cas, anar a veure una òpera. Voy a caminar 100 quilòmetres porque me viene bien.
Una mica més, fins i tot, que el Camino de Santiago, eh?
Correcte. I he aprofitat que era un maratoniano per explicar una mica de la seva biografia i ho faré a través de la seva caminata més cèlebre. Mira, la va fer quan tenia només 20 anyets. Situem-nos. Ell estava treballant a Arnstadt com a organista de l'església pel consistori i ennoviat i enamoradíssim fins a les tranques de la seva cosina segona, Maria Bàrbara. Sí, ja havia un poco d'endogàmia, quien quiera saber más, que escucha el programa anterior.
Maria
Bàrbara. Sí. Què passa? Ell vol casar-se amb Maria Bàrbara, però, com és una persona molt tradicional, espera tenir una posició econòmica més folgada i poder comprar-se una casa abans de fer-ho. Un senyor bien.
Ja pensava que Maria Bàrbara, al revés, sona a renec català. Bàrbara Maria.
Bàrbara Maria. Pues no, però Maria Bàrbara en alemany és com super serio.
Sí, contundent.
Maria Bàrbara. Ja està. Per favor, Joan, no et distreguis.
Perdó.
Que tinc molt a explicar. Qüestió, que Bach va demanar un permís de 4 setmanes per anar a Lübeck, per anar a escoltar els espectaculars concerts d'orgue del famós Dietrich Buxtehude, que tu dices, ahora no sé quién es, pero en su momento era Beyoncé, ¿vale? Rosalía en Coachella, aquí, en este nivel.
Val.
Qüestió, ell va voler anar allà i de passada aprendre alguna cosa d'aquest senyor que era tan i tan famós. El consistori accepta la seva petició, aleshores Bach agafa la seva motxilla i apa, amb els seus peus de ferro, durant una tardor, a més especialment plujosa, per camins enfangats i tot sovint intransitables, es va fer 400 quilòmetres que separaven Arnstadt de Lübeck.
Déu-n'hi-do.
No. O sea, uau. Esto es ganas de ir a ver a un ser. O sea, yo no voy a ver a Coachella, Rosalía andando, te cuento.
Nosotros esperem que la Rosalía vingui a casa nostra per anar al concert. I ja
està, anem al Sant Jordi, si cal.
No anem nedant fins als Estats Units.
No, si és que jo no aniria ni a Madrid, saps? Pues ell no, ell va caminar 400 quilòmetres. Espectacular. Què passa? Que Bach hauria fet qualsevol cosa per poder escoltar el ja vell mestre Buxtehude i el ser és que aquell concert d'orgue, vamos, va superar totes les seves expectatives. Tant és així que va allargar la seva estada de 4 setmanes a 4 mesos.
Va dir, ja que estic aquí...
Ja que estoy, me quedo. Però què passa? Que, evidentment, no va avisar el consistori, ni pràcticament a ningú més que Maria Bàrbara. El tio va dir, no me molestéis, estoy ocupado.
Maria Bàrbara, és el que dèiem, amb aquest nom se l'ha d'avisar.
Sí, perquè què passa?
Una cleca que...
Imagina, Bàrbara la cleca, veus? Perdó, muy malo el chiste. Pido disculpas a todos por todo. Va, doncs, què passa? Que per ell, en aquell moment, no existia res més que els Buxtehude, aquest vell, i els seus concerts amb un increïble orgue de 54 jocs, que era una passada.
Quan ens referim a jocs, són tubos d'aquells?
Són tubos i pedals. Tu pensa que l'orgue es toca amb les mans, que té diverses línies de teclat, i a sobre, al terra, tu toques amb els peus els pedals. Clar, ell allà, a Arnstadt, tenia un de 24 jocs. Clar, ve un de 54, com olo, que és esto,
que és esto. Ara, digue-li a aquests que conduïs difícil, saps el que vull dir?
No, clar, Bach se reiria muy fuerte de nosotros todo el rato en la vida en general. El que caminava 400 quilòmetres, saps? Mira, tu què dices? Vete a comprar el pan en coche, eres tonto, tu eres tonto, ¿sabes? Bueno, va... Déu meu. Som-hi. Dèiem que l'alicient era aquest orgue, aquest Buxtehude, però en realitat hi havia un altre petit alicient. I és que durant la seva estada al Buxtehude, aquest tan famós, li va oferir el seu lloc per jubilació. I, per ell era una oportunitat d'or. Perquè, per una banda, podia engegar pastar el consistori, amb qui ja hem dit que tenia supermala relació, i per altra, podia establir-se i casar-se amb Maria Bàrbara.
Bé, tu aquí.
Tot genial, magnífic, a tope. Però nine.
No?
Nine.
Vaja.
Perquè, en realitat, hi havia una altra condició. Bach s'havia de casar amb la filla del Buxtehude.
No, home, no.
I saps quin era el problema?
Sembla una òpera, això, eh?
Un, que diuen que era lletja com un pecat, pobreta
ai,
meva.
Pobre.
Dues, que li treia 15 anys a Bach. Ai. I tres, que Johann estava enamorat. Era un hombre enamorado de la Bárbara. Por favor.
Eren el Risto Mejide i la Laura Escanes de l'època.
No, que se querían en serio estos dos, ¿vale?
Quins dos?
Bárbara.
Ah, vale.
Ah, no, la filla lletja no m'importa.
No,
la filla lletja no ens importa.
Clar,
no ens importa. Clar. Qüestió. Baja, agafa la motxilla i se'n torna. Vinga, 400 quilòmetres a peu de tornada.
Mare.
Tu creus? Que pena, que llàstima.
Aquells que diguin, no, és que jo no conec Bach, i la Maria sempre diu, jo us portaré cançons que segur que reconeixereu, perquè sonen a anunci, amb aquesta música arreu. Podríem tranquil·lament dir Ode Voronkova.
Oh, mi, hola.
No? Sí o no?
Ah, sí. Me gusta. Me gusta, ho farem. Sí, 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 m'agrada la meva alegria de perfums. Si tot falla, ja sabem. I tu em poses aquesta veu així.
Ara.
Vinga, va. Anem a la part una miqueta més fosqueta, perquè, com ja vam comentar en el programa anterior, J.S. mai no va ser del tot reconegut en vida. Per què? Doncs perquè sempre es va moure per ambients més aviat rurals, provincians, profundament luterans, així una mica fanàtics, i esclar, tota aquella gent, poca era la que podia apreciar el seu talent.
Uh-huh.
Què passava? Que ell tocava l'orgue d'una forma impressionant. Improvisava, es deixava portar, però la gent d'Arnstadt i sobretot el consistori no en tenien res de res. Mira, un dia li van escriure una carta que deia: li retraiem haver fet sorprenents variacions a la coral i haver barrejat en ella notes estranyes fins al punt de pertorbar i confondre la comunitat.
Ai, notes imagina't. Estranyes, per favor.
Sí, sí, no, i aleshores Bach va dir, saps què, ho simplificarem. No passa res, jo sí? Això ho simplifico, jo ja ho entenc, d'acord. I què va passar? Que es van tornar a queixar. Ai. Perquè ara les introduccions d'orgue doncs eren massa breus i no els hi donava temps de preparar-se per cantar. En definitiva, que no hi havia forma. Com va acabar aquesta relació amb el consistori a Marstad? Doncs mira, el dia que ell va anar amb la seva estimada Maria Bàrbara per improvisar. Ell a l'orgue, ella cantant. Encara no s'havien casat, així que imagina't, per allò era sexe,
clar.
D'acord?
Sí, estava sí,
allà,
sí,
ah, jo canto a tothom, que s'improvisava.
Ara.
Però què va passar? Quan es va enterar al consistori, va enviar una nota a Bach renyant-lo per haver convidat a una muchacha estranya.
No.
A ningú li diu muchacha estranya, a Maria Bàrbara, esto que és.
Home,
i a més a més,
la mà, Maria Bàrbara, i veuràs tu.
Clar, home. Ai. I és que a sobre la convida a la galeria de l'orgue i, efectivament, li demanen que busqui ràpidament una altra ocupació.
Molt vaga, això, no, Maria? De... No.
Molt barroco.
Sí o no?
Comences a reconèixer els estils, Joan? Podria ser que estigués passant, que estiguem aprenent coses junts?
És que m'ensenyes coses.
Ai, què me dices?
M'il·lumines el camí.
Ai, que emoción.
Per això vens aquí cada dilluns, a mi
sí.
I a tota l'audiència.
Sí. Vosaltres també ho reconeixeu, oi? Estic parlant amb l'equip tècnic, que la gent no veu, perdoneu.
Sí, tant.
Sí. Bueno, va, què passa? Que per un cantó tenim una societat sumida en l'absolut marasme cultural, perquè era així, i per altre tenim el nepotisme, que no passa ara solament, ja passava.
Ara.
I a més, Bach va ser víctima constant al llarg de tota la seva vida. Així que no és gens estrany que després de la seva mort caigués un absolut oblit durant alerta gairebé 100 anys. Oh. I a més, què va passar? Doncs que en vida va tenir un caràcter tossut i molt orgullós. Diuen tots, eh? O sigui, no, d'això no hi ha dubte que va ser així. Diuen que era cabut com una mula.
Feia cara, eh? Si
home,
busqueu quadres
però escolta'm, si t'has de lluitar, si t'has de barallar en consorci que no t'entén, el públic que diu que clar. Ho fas malament, tens quatre xavos per passar al final de mes.
Al final, tu...
Bueno, aleshores, esclar...
Tenia la cara amb emprenyat.
Sí, tenia un caràcter fort i estava acostumat. Estava acostumat a lluitar constantment. De fet, fixa't que els seus fills l'apodaven el viejo peluca.
Toma.
I saps per què l'apodaven el viejo peluca? Perquè en més d'una ocasió la feia servir com a arma arrojadita.
No!
T'ho ben juro.
Sí?
Aviam... Pensem-hi bé. Hi ha alguna cosa més humiliant que alguien te aporreco en su peluca?
No.
No, i més imagina't les condicions higièniques que estava al barroc.
Ho sabia. Ara.
Entonces jo te tiraria un tranchete para humillarte i ell te tirava su peluca, el viejo peluca.
Ara bé, però seguim, perquè la història no acaba aquí.
Per suposat, ell marxa ja far del consistori, far d'aquell públic provincià, sí. I es trasllada a Mulhausen. Es Mira, casa, per
com
fi...
Com aquell del Simpsons.
Sí, Mulhouse, eh? Estem a aquest nivell de xistes avui. No, és el dia, és el dia. Qüestió, per fi es casa amb Maria Bàrbara, que ja portaven 4 anys desitjant-ho,
sí.
I poc després marxen tots dos a Weimar, on ja per fi pot ser l'organista que desitjava ser. Gràcies al seu nou jefe, que és, al igual que ell, un enamorat de la música i li permet crear i tocar el seu antojo. Però alerta, no nos vengamos arriba. Ah. 4 detalls sobre aquest jefe, perquè era, vamos, un fanàtic religiós, però uns nivells de que parava els llums de la ciutat a les 8 a l'hivern, a les 9 a l'estiu, havia expulsat de la ciutat a tots els comedians immorals i alerta perquè interrogava personalment a tots els seus servidors sobre què havien retingut del sermó dominical. Así que estava guai, Bach, però jauja todo no era, tampoc.
Atención, ¿vale? Que entra en examen, ¿eh?
Sí, sí, clar. Imagina't que no devia ser fàcil. Però bueno, Bach per fi comença a gaudir de fama, de prestigi com a organista i és feliç a Weimar, però on és encara més feliç és en el seu matrimoni. I alerta perquè en 7 anys... va tenir 7 fills.
Mira, un parany.
Esto es feliz. Esto es un matrimonio feliz.
Ara.
I és que, pel que se sap, Bach va ser un home molt casolà i absolutament fidel a les seves dues esposes, amb les que, recordem, va tenir la friolera d'alerta 20 fills.
Clar.
Sí. Així que tenim dues novetats. La número 1, que tenim un compositor sense moriós, sí, és possible. I novetat número 2, un compositor que gaudeix i és feliç del seu rol de marit i pare. Ole, Bach.
Cosa estranya, també.
Estranyíssima. Meravilla, no? Meravilla. Bach. Qüestió, que després de passar un any a la presó, i per qui vulgui més detalls, que vagi a escoltar el podcast de fa 3 setmanes, ara, que així ens fem una mica de promo.
Sí, tant.
Per incompliment de tu contracte va ser, però aneu a escoltar.
Sí.
Ell es trasllada a Göttingen i es posa a les ordres del príncep Arnhald, que el va tractar de forma excel·lent. Eren pràcticament amics íntims i gaudia d'un bon sou i, a més, de prestigi.
Mira que bé.
Amb la qual família feliç, dona feliç, èxit, calés, prestigi,
home,
la vida li somreia, però no, ja sabes.
No, tampoc, no. Ara.
Giro dramático. Vaig. El més inesperat de tots. Arriba la gran tragèdia de tota la seva vida. Durant un viatge amb el príncep, la seva estimada Maria Bàrbara, amb 36 anys, que és la nostra edat, Joan,
sí.
Alerta, claro,
sí.
Doncs va morir inesperadament a causa del 8è embaràs.
Ai,
i ho fa estant ell de viatge, que no la pot ni enterrar, després de 13 anys de feliç matrimoni. Clar, la notícia va caure sobre Bach com una llosa. I es va deprimir horrors.
Tu diràs.
Però, bueno, era un costum de l'època, i sobretot també per no desatendre la monumental família que ja tenia, un any i mig més tard va conèixer una noia de 17 anyets. De 17 anyets, no. 17 anys més jove que ell. Guapíssima, bona cantant, i que a sobre s'havia enamorat d'ell. I què va passar? Doncs que, evidentment, s'hi va casar.
Clar, tu diràs.
Hombre, claro, ¿por qué no? Porque
si
todo pinta bien.
Clar.
I és que, Joan, aquesta història és molt maca, perquè va ser amor a primera oïda. Ai, és molt mona, la història.
Com?
Amor a primera oïda.
M'agrada molt.
Ai, sí, mira, jo t'explico. Anna Magdalena, que així es deia aquesta cantant, aquesta noia tan maca, estava passejant i va sentir que de l'església algú estava tocant l'orgue i va quedar fascinada i va entrar. I allà estava ell, J.S., improvisant a l'orgue. Allà tot salvatge amb els seus pelos, pelucones, al viento. I ella va quedar tan embadalida que no va ser capaç ni de dirigir-li la paraula. I quan ell va deixar de l'orgue per saludar-la i presentar-se, ella es va quedar tan impactada per la seva presència i per la seva música que va fugir corrents com si estigués fent una cosa indecent. És que és tan cuqui.
Sí que és cuqui. És
molt cuqui.
Moment cuqui a la vida de Bach.
És molt cuqui. I, a més, es van començar a retrobar perquè ella era cantant i ell era organista. El retrobament era inevitable. I què va passar? Doncs mira, que surgió el amor i uns mesos més tard es van convertir en marit i muller.
Sí que és peça d'enamoradizo, eh? Una miqueta?
Sí.
No?
És que no és feliç? No notes amor?
Sí.
Jo en Bach noto un miedo atroz para cosas o ir flotando. És tot tan intenso, Bach.
Sí.
És que per això és el puto amo.
I ja està.
Perquè és igual d'intens avui que sempre.
Clar.
Increïble. Bueno, d'acord. Parlem d'aquest matrimoni perquè, atenció, la diferència d'edat no va suposar entre ells cap mena de problema o impediment. No, 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 gens. Ella es va adaptar a la vida de madrastra de quatre fills, cuidado, que no és
no
fàcil.
És, no és fàcil. Correcte.
Doncs s'hi va adaptar amb il·lusió.
Ah.
Sí, 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 sí. I a més, va tenir 6 fills més per fer créixer més encara que
aquella
ja. Família.
No, més vacs.
No. De fet, en va tenir 12, però aquests 6 són els que van arribar fins al final. Ja.
Mare,
mira, ells dos s'estimava i ell, a més, l'admirava. Compartien la passió per la música. Gràcies a la formació d'ell, a més, aportava ser la seva copista. Oh. De fet, gràcies a ella, són moltes les partitures que ens han arribat a dia d'avui. Sí, imagina't, gràcies, querida, gràcies.
Ah, tantes pel·lícules de Playing, sí. Playing Beethoven, no, ah, no, Playing Bach.
Sí, no, és que sempre estaves igual, sempre estaves igual. Bueno, qüestió que va fer-se càrrec de la casa i a sobre la tia portava un sou a la família gràcies perquè ella també tenia feina de cantant. Sí. Ella no es va retirar. O sigui, ella va ahí contribuyendo. I el cert és que van ser molt feliços. I així ho va fer constar ella mateixa en el seu diari personal, que és el que ha arribat a nosaltres i és quasi com una biografia dels Bach i per això se saben tants detalls. I mira tu que el propi Bach deia: em costa moltíssim escriure temes tristos i melancòlics de desamor. Em resulta impossible sentir-me així al teu costat.
Oh.
De fet, quan em toca fer-ho, imagino que els teus pares no ens donen el consentiment per casar-nos i ploro com un nen petit mentre composo.
Que maco, no?
Ah, oh, que és supercuqui.
Quina coseta.
És que s'estimaven en sèrio, és molt guai. I vinga, fills, i no, todo bien.
I ja està.
Sí, sí, todos felices.
Tira pa'lante.
Sí, 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 sí. Vinga, doncs anem amb l'últim viatge dels Bach. Es traslladen a Leipzig. I allà s'hi van quedar fins al dia de la seva mort. Mira, què va passar? Doncs que cap al final de la seva vida, ell estava treballant de professor en una escola on hi va estar més de 20 anys. Doncs què va passar? Que va anar perdent visió per culpa d'unes cataractes. Perquè, dèiem al programa anterior, treballar a la llum de la lluna pot semblar molt romàntic, però la
però
realitat
clar, no
és que és una bona putada,
clar,
no t'hi veus, clar.
Clar.
Així que el pobre va perdre tantíssima visió que ja amb prou feines podia veure ombres. Però Currante, ja ho he dit al principi, no va deixar la seva feina. Va continuar no només de professor, sinó que, a més, dictava les seves pròpies composicions.
Ara.
Clar, amb 64 anys, amb un intent ja desesperat, es va operar de la vista. Amb un senyor molt reputat, però certament et pots imaginar que estava en una fase molt experimental de medicina ocular. Així que la cosa no va gens bé. Però no va anar gens bé, tant és així que en dues operacions va quedar completament sec.
No.
Completament sec i alerta.
Va quedar completament
oh,
sec.
Oh, no,
no,
Joan,
no, perdó,
Joan.
Perdó, perdó.
Joan.
No volia arribar aquí.
Joan.
No volia arribar aquí.
Oh, Déu meu. No. Bueno, qüestió que tot sec no va deixar la seva feina. Va continuar.
Sí, eh?
Va continuar treballant.
Si on estan les tecles, més igual.
No.
Ja està.
Que el tio ja estava una mica més a la misèria, més tristot, però allà continua. I saps què va passar un dia, sobtadament? Que va recuperar la vista.
Ep!
Rollo milagro. Qüestió, el tio se vino arriba, la família feliç, el tio increïble, fins i tot va agafar una partitura i va dir «Soy muy feliz». Lletra temblorosa, no s'entén res de res, però allà està. Qüestió, aquell mateix dia, tan entusiasta, tan eufòric, que li dio un ataque d'apoplegia.
No.
Pobre. Sí, sí, probablement fruit dels nervis, de la il·lusió. Què va passar?
Pobre home, sembla que tot li va bé i sempre...
Sí, pobret meu. Què va passar? Que el que mateix dia que recupera la vista li dona aquest atac, li dona una febre altíssima i després de 10 dies d'agonia va morir el 28 de juliol de 1750 a les 9:15 de la nit.
Estàs d'acord amb mi que ara i aquestes alçades, amb aquesta cançó, molta gent haurà dit aquest Bach!
És aquest.
És aquest Bach, sí, sí.
Doncs, senyors, en el seu funeral no se li van dedicar més de 4 minuts de discursos.
No, home, no!
Sí, les seves partitures
lleig
van quedar o bé en calaixos o bé balbenudes per alguns dels seus fills. Atenció, perquè Anna Magdalena va quedar en la més absoluta de les misèries, vivint de la mendicància, i cap de tots els seus fills, dels quals un quants ja eren músics consagrats, li va retornar al lloc que li pertanyia.
Lleig.
I així en l'oblit, com un músic professor sense més, va marxar el que es considera el gran Messies del contrapunt, el déu immortal de l'harmonia. I així seria fins a 100 anys més tard. quan Félix Mendelssohn, el germà de la compositora Fanny, redescobreix la partitura de la Passió segons Sant Mateu i li retorna a Bach, el lloc que li pertany a la història de la música. Un puto amo, el crack.
I ja està.
I ja està.
Maria Voronkova, directora d'escena especialitzada en òpera, divulgadora musical. Moltíssimes gràcies. Un dilluns més. T'esperem el proper dilluns, eh?
Sí,
amb més òpera i amb més música clàssica.
Suposat,
que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.